Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La millora de Barberà, Campoamor, Espronceda i les Termes a través de la Llei de Barris no s'ha arribat a completar mai. De fet, el govern català assegura que el desenvolupament dels projectes de la convocatòria del 2009 va ser mínim, mentre que les inversions del 2005 al Ripoll sí que es van executar. Carles Sala és secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat. No podíem escoltar Carles Sala. En tot cas, el conjunt de Catalunya, la Llei de Barris ha permès actuar en 143 barris de 117 municipis diferents. Els usuaris dels centres cívics han augmentat un 37% aquest agost comparat amb el del 2020. L'obertura d'un centre més que l'estiu passat i l'increment d'usos per part de la gent gran respecte als primers mesos del desconfinament explicarien aquesta tendència. En paral·lel, els 5 espais joves han arribat al màxim de la seva capacitat amb 100 usuaris setmanals. I en esports, Cerva Internacional es converteix en el primer patrocinador del centre d'esports. El logotip del laboratori lluirà l'equipació del primer equip i la marca ja es podrà veure en l'estrena dels arlequinats en Lliga aquest mateix diumenge. L'acord és per les dues pròximes temporades i, tot i que no han transcendit les xifres, des del club s'han valorat molt satisfactòriament. Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures més altes que en dies anteriors, tot i aquesta petit xàfec amb pedra que ha caigut aquesta tarda a la ciutat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà la inestabilitat? Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda. S'espera una segona meitat d'aquest dijous que en conjunt es presentarà força tranquil, més aviat estable, deixant ja enrere aquestes tamborinades, aquestes tempestes que sobretot van afectar ahir dimecres a molts punts del territori. Però aquesta tarda, dijous, en conjunt seguirà aquest temps assolellat a bona part de les comarques catalanes. A zones de muntanya, Pirineu, Prepirineu, també serralada transversal, punts del prelitoral, els núvols cada cop seran una miqueta més abundants, aniran creixent nuvolades, deixant el cel mig, puntualment molt ennuvolat, i podrien descarregar alguns ruixats locals, preferiblement cap al sector oriental de la serralada pirinenca, voltant del Ripollès, el Berguedà, Osona, la Garrotxa, també en altres zones del prelitoral al voltant del Montseny, muntanyes de Prades del Montsant, el massís dels Ports. A la resta, com hem dit, temps més estable amb ambient més assolellat. Les temperatures avui, que pugen una miqueta més, a l'espera que de cara a divendres encara pugen una miqueta més. Ambient càlid a l'interior del territori, cap a la costa de Metge Fogós, amb un temps que es presentarà tranquil, assolellat i també al cap de setmana. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell, on a aquesta hora no trobem cap mena d'incidència. La convocatòria del 2009 de la Llei de Barris al districte 6 no ha passat del 15% d'execució. Els 819.000 euros que havien de servir per millorar els barris de Barberà, Campoamor, Espronceda i les Termes va quedar frenada per la crisi econòmica que va afectar els consistoris municipals. Per contra, abans, el 2005, es va convocar una actuació al Parc Fluvial del riu Ripoll, on la subvenció justificada en aquest cas sí es va arribar a executar al 100%. Unes justificacions que es podien entregar fins al mes de juny passat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La inversió al districte 6è va quedar frenada per la situació financera que a Sabadell va venir seguida del cas Mercuri. Després s'han produït dos canvis de govern. El secretari de Territori i Mobilitat del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Isidre Gavín, ha explicat que la normativa va arrencar el 2004.
L'any 2004 es va aprovar la Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen atenció especial. D'alguna manera és la darrera fase de totes aquestes polítiques que van anar creixent amb importància, que van començar amb urbanització des dels barris de l'Incasol, que van continuar amb intervencions urbanes als edificis doncs, socials, o bé amb accessibilitat amb ascensors i per persones amb mobilitat reduïda, i que són actuacions que no s'han deixat, però que amb aquesta llei van voler donar un salt.
S'han fet 3.900 actuacions a 143 barris de 117 municipis a tot Catalunya. La llei de barris preveia inversions del 50% en un principi, arribant després al 75% en alguns casos, i s'han gestionat a través de 7 convocatòries. El secretari d'Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials, Carles Sala, diu que es buscaven actuacions d'impacte.
Que es buscaven unes actuacions d'impacte en un breu període de temps. En principi, cada projecte aprovat de la llei de barris no havia de tenir una durada superior als 4 anys. En tot cas, hi havia una pròrroga extraordinària possible de 2 anys, però es pretenia que en 4 anys s'actués d'una manera no tan sols sectorial, que potser també és l'altre gran canvi que ens aporta la llei de barris, sinó d'una manera transversal i integral en els barris, i malauradament tot això ho va capgirar una mica la crisi.
Dels 1.123 milions d'euros invertits, 583 han estat aportació de la Generalitat i 541 dels governs locals. La intenció de la conselleria ara és presentar una estratègia per fer actuacions de caràcter integral abans de finalitzar l'any, amb la dotació de recursos corresponent pendent de l'arribada dels fons europeus.
Andy Sabadell recuperarà els projectes de vida independent a partir de la tardor. A més, tots els joves de l'associació tindran plaça per participar-hi. La decisió ha estat molt ben acollida després que la iniciativa hagi estat aturada durant tota la pandèmia. Algunes fases s'havien reprès en format telemàtic, però la vacunació i el control de la pandèmia permeten tornar a la presencialitat.
Jordi Morello, responsable dels pisos de formació d'Andy Sabadell, assegura que hi ha molta motivació per part de tothom per reprendre-ho a l'octubre. El programa de vida independent consta de 4 fases. La primera es diu Joves i Amics i consisteix a fer tallers per la vida independent. La segona fase s'anomena Pispon.
Pispon són estades que van des de divendres a la tarda fins al diumenge a la tarda. Estades d'un cop al mes. I són grups de 3 o 4 nois que conviuen durant el cap de setmana i bueno, fan pues, el que faria qualsevol persona que viu sola, no? Des de, evidentment, preparar-se l'habitació, la roba que necessiten, la neteja de la casa, la gestió de diners, les compres dels aliments, confeccionar els menús del cap de setmana, cuinar-los, conviure, diguem, el que és viure sol.
Després arriba la tercera fase, Piscamí, on les estades són més llargues i es completen 5 mesos i mig dividits entre els 3 trimestres.
Aquest Piscamí ja va des del diumenge a la tarda fins al divendres al matí. Què vol dir? Que a part de que l'estada és més llarga, són més dies, ho compaginen també amb les seves activitats personals, ja sigui feina, estudis o pràctiques o el que estiguin fent. Diguem que és un pis. És un pas més allà, és un pis més real, no? de la vida de qualsevol. En cap de setmana, diguem, els teus horaris ja són més fàcils de compaginar. En canvi, durant la setmana, com has de treballar, has de fer altres coses, doncs, bueno, t'has d'organitzar molt millor.
L'última fase s'anomena la nostra llar, quan els joves viuen sols, amb suports puntuals prèviament pactats. Una vegada ja són independents, solen intervenir com a voluntaris a la primera fase de nou.
Un total de 3.500 sabadellencs han passat pels 10 centres cívics oberts entre l'1 i el 20 d'agost. Aquesta xifra suposa un 37% més que durant tot l'agost del 2020. La tinenta d'alcaldessa de Participació i alcaldessa accidental, Marta Morell, valora molt positivament la xifra i considera que confirma la necessitat de mantenir les instal·lacions en marxa en període de vacances.
Les vacances d'avui en dia ja no són com les vacances d'anys anteriors, que al mes d'agost tothom marxava i la ciutat es quedava buida. Cada vegada aquesta tendència és diferent. Les conseqüències de la Covid-19 també han fet que la gent doncs, també faci les vacances de manera diferent. Per tant, nosaltres a l'agost hem de tenir uns mínims d'equipaments municipals perquè molta gent de la nostra ciutat, recordem que també es queda a casa, han de tenir equipaments per poder dinar, equipaments que a més tenen aire condicionat, que quan ens trobem amb onades de calor, com es va passar doncs, la setmana passada, doncs la ciutadania tampoc i pot venir.
Així mateix considera que són mostra d'un progressiu retorn a la normalitat després de la pandèmia, ja que l'estiu passat les persones grans van reduir el seu pas pels equipaments per por a la pandèmia. Però els centres cívics també han tingut altres usos durant aquest mes d'agost, coincidint amb el tancament d'altres serveis.
Al tenir equipaments oberts a diferents punts de la ciutat, qualsevol veí, qualsevol veïna doncs, ha pogut entrar al centre cívic per fer qualsevol consulta ciutadana. Per tant, els equipaments de proximitat doncs, demostren també que són una altra manera clara de que hem de tenir els nostres equipaments als nostres barris, no haver-nos d'anar a preguntar al SAC del carrer Indústria o al SAC només del centre cívic de Can Oriac, en aquest cas, i que puguin tenir un espai de proximitat.
També han actuat com a punts de donació de sang i com a refugis climàtics durant durant l'onada de calor i per als menors s'ha convertit en un punt de trobada a través dels espais joves en marxa per segon agost consecutiu. La Talia i l'Èrica, de 14 i 17 anys, són usuàries de l'espai jove de Can Rull.
Sí, és el primer any i em vaig apuntar perquè vaig escoltar parlar d'aquest espai i vaig vindre perquè em feia falta fer aquí els deures, perquè a casa no podia i per no estar tot el dia amb el mòbil, per entretenir-me una mica. I hem fet distintes activitats entre l'estiu i l'hivern. La piscina, els jocs que fem, juguem a vegades a jocs lliures i fem coses variades.
No, jo vaig apuntar-me abans, del Covid, el que passa que, clar, després va estar tancat, no? Llavors vaig tornar a venir fa poc, el que passa que vaig venir perquè el meu cosí m'ho va recomanar i al principi no volia. Llavors vaig venir aquí i llavors cada dia vaig continuar venint. I el que més m'ha agradat podria dir que una vegada em van proposar fer un taller meu de poesia per Sant Jordi, perquè a mi m'agrada molt escriure, llavors em va fer molta il·lusió. Va venir molta gent, així que...
Els espais joves tancaran l'estiu amb un total de 500 usuaris, al màxim de la seva capacitat.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
L'Hospital de Sabadell torna a permetre les visites als seus pacients a partir d'avui, excepte a urgències. La bona evolució de les dades epidemiològiques a la ciutat permet flexibilitzar el règim de visites, tot i mantenir, això sí, uns horaris limitats i l'obertura a un mateix acompanyant per cada un dels hospitalitzats.
Els pacients ingressats a planta, a l'Albada i al Centenari se'ls podrà visitar si estan en llits parells els dies parells, si estan en llits senars, en dies senars. Serà la franja d'una a dues del migdia. Els ingressats a l'UCI i a l'UCI del Frontal Gran Via que es trobin al mòdul A podran rebre visites també d'una a dues del migdia. Els pacients de l'UCI del mòdul B les podran rebre de 2:45 a 4:45 de la tarda. Per últim, es podrà passar per semicrítics de 2:45 a 3:45. Tot plegat s'ha decidit el tercer dia consecutiu de millora de tots els indicadors epidemiològics a la ciutat. El risc de rebrot ha baixat 19 punts en les últimes 24 hores i s'ha situat als 227. Així mateix, la velocitat de contagi passa del 0,90 al 0,85. També millora la incidència acumulada 7 dies, fins als 119,46 casos per cada 100.000 habitants, gairebé 4 casos menys que ahir. La campanya de vacunació també segueix endavant, però torna a frenar el ritme de nous immunitzats. En les últimes 24 hores, el nombre de sabadellencs amb la primera dosi subministrada ha crescut només en 168, fins als 159.457. Més accentuat és l'ascens de les persones amb la pauta completa, 682. En total, ara en són 145.818.
Al conjunt de Catalunya hi ha un pacient menys ingressat a les unitats de cures intensives en les últimes hores, arribant als 442 en total. Els hospitalitzats a planta baixen en 53 i se situen als 1.263. Així mateix, s'han notificat 18 morts noves. En paral·lel, s'han notificat també 1.482 contagis. D'altra banda, la velocitat de contagi puja al 0,85 i el risc de rebrot baixa 3 punts fins als 214. La incidència acumulada 7 dies baixa de 117 a 115.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Un minut per un quart de vuit, el govern de Sabadell ha convocat una junta de portaveus d'urgència per abordar l'acollida de refugiats de l'Afganistan, tal com li demanava el grup municipal d'Esquerra Republicana. La cita serà el pròxim dilluns al migdia i l'únic punt de l'ordre del dia serà la moció dels republicans per sumar-se a l'oferiment d'altres ciutats catalanes d'acollir refugiats procedents de l'Afganistan. La convocatòria es produirà el penúltim dia que el règim dels talibans ha donat de marge per l'evacuació del personal que es troba al país. I Precisament avui hem sabut que Catalunya acollirà almenys 121 refugiats afganesos. Es tracta de persones arribades a l'Estat en el marc de les operacions d'evacuació de l'exèrcit espanyol i les forces internacionals. En concret, 58 persones arribaran a la demarcació de Barcelona, 48 a Girona i 15 a Tarragona, tot i que les xifres podrien augmentar en les pròximes hores. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reclama a l'oposició que voti a favor del projecte de reforma de les pensions que va aprovar aquest dimarts al Consell de Ministres. Sánchez ha recalcat que tots els grups han d'estar-hi d'acord si creuen que s'ha de reforçar el diàleg social i garantir el sosteniment present i futur de les pensions. El Ministeri de Treball ha convocat els agents socials l'1 de setembre per començar a negociar un possible augment del salari mínim interprofessional, actualment situat en els 950 euros. A la reunió, l'equip de la vicepresidenta Yolanda Díaz no preveu portar una proposta concreta. De fet, la trobada servirà per escoltar els plantejaments que tenen patronals i sindicats sobre el salari mínim. A tot això, la FECA SARM reclama una cinquena línia d'ajudes per al sector de l'oci nocturn afectat per les restriccions des de l'inici de la pandèmia. L'entitat afirma que les ajudes atorgades fins ara no cobreixen ni l'1% de les pèrdues dels últims 17 mesos. A més, remarca que les últimes subvencions aprovades, que encara no s'han cobrat, només cobrien el període de tancament entre el 8 i el 23 de juliol. Encara relacionat amb el sector, els locals d'oci nocturn de Catalunya han facturat durant l'agost un 3,68% del que van facturar el mateix mes del 2019, segons la patronal FECALON. Tan sols un 8,2% dels encastats han cobert les expectatives que tenien aquest estiu. Amb tot, asseguren que les xifres demostren la ruïna del sector per segon estiu consecutiu i exigeixen al govern un canvi de rumb amb un oci obert i regulat per tal d'evitar botellots i festes il·legals. I un últim apunt, el Tribunal d'Edimburg tanca definitivament el cas per la petició d'extradició de l'exconsellera Clara Ponsatí, actualment eurodiputada per Junts i resident a Bèlgica. El tribunal considera que Ponsatí no està sota la seva jurisdicció i que, per tant, cal finalitzar el procés judicial per extradir-la a Espanya. El cas a Escòcia portava obert més de 3 anys, però el novembre del 2019 el Tribunal d'Edimburg ja va permetre a Ponsatí recuperar el seu passaport i viatjar a l'estranger. Moment pels esports.
Gol, 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 gol!
Del Sabadell!
Del Sabadell!
Junts tornarem. Viu el futbol a la nova Creu Alta amb els preus més econòmics de la història. Des de 95 euros, gaudeix de 38 jornades contra els millors equips. No et perdis l'adrenalina arlequinada a 5 euros al partit. Fes-te soci. Junts tornarem.
Quatre anys després de l'últim cop, la samarreta del Centre d'Esports tornarà a lluir publicitat a la part frontal. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Serà la de Cerva Internacional, des d'avui nou espònsor principal del conjunt arlequinat i per les pròximes dues temporades.
L'acord s'ha signat aquest migdia a la nova Creu Alta amb la presència, entre d'altres, de l'entrenador Antonio Hidalgo i dels quatre capitans de la plantilla. Esteve Calzada, president del Sabadell, parla d'un patrocini històric.
En aquest temps, òbviament, hem tingut moltes propostes i hem estat extremadament selectiu, no només per trobar l'empresa que fes l'aportació adequada, sinó sobretot per trobar una empresa amb qui ens sentíssim còmodes, no? Perquè l'empresa que portem al frontal de la samarreta no pot ser qualsevol. Crec que compartim molts valors amb Cerva i super, super content. Es tracta, sens dubte, de l'acord més important que haurem signat des que hem arribat nosaltres i diria també que d'un dels acords més importants de la història del Sabadell.
El nou patrocinador principal de l'entitat és un laboratori d'anàlisis clínics nascut fa més de 75 anys a la ciutat i que manté aquí la seva seu. Miquel Parellada, CEO de Cerva, explica aquesta vinculació històrica.
Hi ha una vinculació d'ubicació, és a dir, Sabadell és una ciutat en la qual Cerva està des del 1945, per tant fa més de 75 anys, i sempre, sempre ha estat a Sabadell. El que és la seu central, el que és el laboratori central. Sí que és veritat que hem canviat en alguns llocs, d'una zona a una altra, però sempre, sempre vinculats a Sabadell.
Aquest és el primer acord d'aquest tipus que Cerva signa amb una entitat esportiva. L'empresa té previst generar uns 40 milions d'euros aquest any i es troba en ple procés d'expansió, present a mercats com el portuguès, el polonès o el brasiler. No han transcendit les xifres de l'acord, però sí que s'ha parlat d'un espònsor molt important tant en l'aspecte simbòlic i de valors com en l'econòmic. Des de Hierro Cervando l'any 2017, Cap empresa lluïa el seu logotip a la samarreta del Sabadell.
El patrocini a la samarreta ja es podrà veure en l'estrena en Lliga del Centre d'Esports. Recordem, serà aquest diumenge a 8:15 del vespre al camp del Sevilla Atlético.
Un partit que ja té designació arbitral. El madrileny Manuel Ángel Pérez Hernández dirigirà el duel a l'estadi Jesús Navas. Cap precedent en Lliga amb els arlequinats, però un amb els andalusos. Derrota 1-2 contra el Recreativo. El debut dels d'Antonio Hidalgo, per cert, es podrà veure per Esport 3. La cadena ha anunciat que emetrà cada setmana 2 partits de la primera ref. Però recordem, una temporada més, tots els partits del Centre d'Esports es podran seguir per Ràdio Sabadell. Diumenge a les 7, primer Sabadell en joc de la temporada.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Òscar Salguero ha tornat a triomfar en uns Jocs Paralímpics. Aquest migdia el nedador sabadellenc s'ha penjat la placa a Tòquio després d'acabar segon a la final del 100 braça SB8.
Només l'ha pogut superar el gran favorit, el rus Andrei Kalina, que ha nedat les dues piscines en un temps d'un minut, 7 segons i 24 centèsimes, una mica més de 2 segons més ràpid que el dels marinals. Salguero no ha pogut revalidar l'or que va obtenir fa 5 anys a Rio, però la satisfacció per ell continua sent màxima. Són declaracions a la cadena COPE.
La verdad es que me siento súper, súper afortunado. Para mí es un honor volver a ganar medalla. Sé que es un juego muy difícil ganar medalla y hacerlo 2 veces aún más. Así que estoy orgulloso del trabajo que estoy haciendo, de confiar en lo que estoy haciendo y continuaremos entrenando para conseguir aún más medallas.
Amb un temps d'1:09:01, el nedador del Club Natació Sabadell ha aguantat la pressió del xinès Yang i el neerlandès Van Duren, tercer i quart, respectivament. Salguero, per cert, encara ha de tornar a la piscina diumenge als 500 lliures i dimecres als 200 estils.
I no deixem els jocs perquè la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes, entrenada per Òscar Trigo, disputa demà al matí el tercer partit de la fase de grups.
Colòmbia serà el rival del combinat del sabadellenc a 8:15 i Espanya buscarà la tercera victòria a Tòquio. Avui mateix el quadre estatal ha superat amb facilitat el Canadà per 41-78, un triomf molt més plàcid que no pas el del debut contra Corea. En qualsevol cas, Trigo i companyia compten els partits per victòries i, si repeteixen demà, encarrilarien la classificació pels quarts. Els 4 primers de cada grup seran els que continuïn en la lluita per les medalles.
David de la Cruz es manté on estava després de la disputa de la 12a etapa de la Vuelta, 15è a 7 minuts i 15 segons del mallot vermell, Ott Christian Eikin. Tot i que no era una jornada perquè els favorits marquessin diferències, al sabadellenc li ha tocat treballar de valent.
Sí, perquè el Team Emirates ha estat protagonista, ja que en molts moments de l'etapa ha anat imposant el ritme al pilot per controlar la fuga. De la Cruz ha estat clau en aquesta col·laboració per neutralitzar els escapats, però el seu company d'equip, Matteo Trentin, finalment no ha optat a la victòria. El que ha quedat palès de nou és que ha creuat l'acabador de la cursa, el d'Espronceda té força a les cames, com ha explicat a Televisió Espanyola.
Me estoy sintiendo bien. Está claro que algún día pues uno cede un tiempo que no espera o que no le gusta, pero a veces estoy contento y con muchas ganas de lo que llega.
Els ciclistes han arrencat avui a Albacete i han hagut de superar un parell de ports abans d'arribar a Còrdoba, però com s'esperava, el triomf s'ha decidit a l'esprint. Qui ha alçat els braços per segon cop en aquesta edició de la Vuelta ha estat el danès Magnus Cort Nielsen. De camí, per cert, hi ha hagut un ensurt amb una caiguda en què s'ha vist involucrat Primoz Roglic, però sense més conseqüències per l'esloven i tampoc per Enric Mas. De cara a demà, probablement els velocistes tornaran a dir la seva, sortir de Belmez i arribar a Villanueva de la Serena, recorrent un total de 204 quilòmetres.
Canviem d'esport perquè el futbol sala Sabadell femení comença avui la seva pretemporada després de l'ascens de l'any passat a segona. Enguany, però, l'objectiu no serà cap altre que el de la permanència a la categoria de plata. Jordi Sitjà, bona tarda.
Bona tarda. Les arlequinades jugaran aquesta temporada la segona divisió del futbol sala espanyol. Per això, aquesta mateixa tarda ja es posen en marxa per començar els entrenaments de pretemporada i poder arribar amb les millors condicions possibles a l'inici de la Lliga, que tindrà lloc el 25 de setembre al camp de l'Hospitalet. Així ho explica Xavi Muñoz, l'entrenador de l'equip.
Estem a plata, a segona divisió espanyola i serà una Lliga molt difícil, tant de... per la durada de la Lliga, perquè són semifinals, crec que érem 16 equips, com pel nivell dels rivals que tindrem, comparat amb la divisió d'honor catalana, o sigui, una cosa que no té res a veure. Vull dir que sí que l'any passat vam quedar primers de divisió d'honor i no vam perdre cap partit, però aquesta categoria és molt exigent.
L'única cara nova de les sabadellenques aquesta temporada és la de la excapitana Mar Alonso, que torna a l'equip. Amb ella es dona per tancada una plantilla que estarà formada per 3 porteres i 12 jugadores de camp.
6 minuts per 7:45. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 26 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta estona ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.